Les 11, les 10 i 17, les 10 i 17, i és hora de l'espai de medicina comunitària. Un espai que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges, amb tots els seus professionals, i que avui dedicarem a parlar de l'entrevista motivacional. De seguida els expliquem què és això, que és d'alguna manera una nova tendència que comença a aplicar-se ja en l'atenció primària, que té molts beneficis, però per explicar-nos-ho, qui millor que la doctora Anna Gaspar. Molt bon dia, doctora.
Hola, bon dia.
Des del CAP veig que ens connectem, oi?
Sí.
Des del CAP mateix. Doncs vinga, li robem aquesta estoneta a la doctora Anna Gaspar per parlar d'això, d'entrevista motivacional. Que ahir explicant-me i avançant-me una mica la temàtica en conversa amb la doctora, ens venia a resumir que es tracta de com fer servir la motivació per generar canvis en els pacients, oi?
Correcte, sí. Si no li importa, parlaré en castellà millor.
Cap
perquè
problema,
em sortirà.
Cap problema. Es pot expressar en l'idioma que prefereixi, sempre que sigui català i castellà, perquè igual els altres tindrien més dificultats.
Bueno, en principio, a mí me interesa mucho el tema de la motivación, ¿no? Como una herramienta para poder motivar y ayudar a cambiar los pacientes, a conseguir cambios, sobre todo a conseguir cambios y hábitos saludables, ¿no? Porque estábamos, y yo me incluyo, ¿no?, acostumbrados a una medicina un poco directiva, en la que el médico daba instrucciones a los pacientes y se esperaba que el paciente las siguiera, ¿no? Esto se ha demostrado que no es efectivo a la hora de generar cambios que perduren en el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Per tant, entenc que d'entrada és freqüent a la pràctica mèdica aconseguir canvis de conducta en els pacients, no? Ja siguin canvis de dieta, per temes d'augmentar l'exercici, de deixar el tabac, no? L'alcohol o el compliment fins i tot de tractaments farmacològics, no? Que hi hagi ahir mirant d'informar que de vegades no sempre complim, no?, amb el tractament i que amb aquest estil de medicina directiva que és el metge t'ho diu, no sempre els pacients complim, no? I aleshores es tracta ara una mica de, entenc que aconseguir que siguin els propis pacients que trobin la manera, no?, la motivació, com bé deia el títol de la secció, per fer aquests canvis, no?
Correcto, sí. Dar consejos, dar una dieta. Si hablamos, por ejemplo, de obesidad, ¿no? El tema de la obesidad es muy, muy interesante, pero dar una dieta a un paciente o para el colesterol o para la diabetes sin más y acompañarla de unos consejos, eso al final no es efectivo. Porque tienes que hacer como primer paso un abordaje psicosocial. Y en el tema social es muy interesante, sobre todo detectar que no haya una exclusión social en el sentido de que, por ejemplo, un paciente obeso pueda sentirse excluido, ¿no?, en muchos ámbitos a nivel social. No hablemos ya de una obesidad mórbida en la que ya se conlleva otro tipo mayor de dificultades. Entonces, yo creo que el primer paso que hay que hacer en estos pacientes es intentar que miren hacia sí mismos, que miren en su interior, ¿no?, que hagan un proceso de introspección, ¿no?, porque es fundamental para conseguir autorregularse, ¿no? Parece un poco complicado, ¿no?, pero es el primer paso. Tienes que ver qué le está ocurriendo a este paciente, qué déficits sociales puede tener y un poco inducir una mirada en sí mismo. No nos gusta normalmente mirarnos a nosotros mismos, quizá por ver qué nos podemos encontrar y que eso que nos encontremos no nos guste.
Clar, perquè normalment quan aquesta mirada ha de ser per trobar coses que un no fa bé, no? No és agradable, no? De vegades intentem no profunditzar massa en allò que no estem fent bé, no?
todos tendemos a evitarlo, ¿no? Todos tendemos a evitar esta mirada en nuestro interior. Si no miramos en nuestro interior, no hay una autoconsciencia, y si no hay una autoconsciencia, no hay una autorregulación. Claro, la autorregulación en obesidad, tabaquismo, diabetes, lo traslado un poco a las enfermedades metabólicas más comunes en la atención primaria. Esto es fundamental. Si tú no te autorregulas, si no tomas autoconsciencia, claro, difícilmente tú vas a poder hacer un abordaje en este paciente. Sí, puedes intentar hacer, digamos, motivar al paciente de forma extrínseca, bien sea con una amenaza, ¿no? Mira que te va a passar esto, bien sea con un premio...
Amb l'ensurt, no? De vegades l'ensurt era un sistema que funcionava molt, no? Si no fas això, tindràs o et passarà això altre, no?
Pero esto en el tiempo, esto te puede funcionar quizá durante un periodo de tiempo corto inicial, pero a largo plazo está demostrado que esto no funciona. A largo plazo funciona que el paciente genere el cambio, él mismo genere el cambio.
Per tant, entenc que del que parlem avui d'aquesta, i d'aquesta d'alguna manera, d'aquest augment d'intentar la motivació interior del pacient, no? Més que no fer més que fer una imposició externa, no? Entenc que, com bé deies, això respon a dades, eh? És a dir, que està demostrat, hi ha dades de que aquestes ordres que puguin donar els metges no sempre es compleixen, és més, en alguns casos molt poques vegades es compleixen, i per tant s'ha de buscar la manera d'aconseguir que hi hagi aquest canvi, si no és a través de l'ordre de la imposició que et diu el metge, ha de ser a través d'un altre camí, no?
Sí, sí, bueno, de fet és que ja se usa la entrevista motivacional, està súper instaurada en adicciones, en atención primaria, en abordaje de tabaquismo, se usa y está muy instaurada. Esto está demostrado que funciona. Lo que pasa que claro, luego tenemos el hándicap del tiempo, que para hacer una intervención de este tipo se necesita mucho tiempo, pero es verdad que a través de una motivación intrínseca, que hay motivaciones extrínsecas, ¿no? Por fuentes externas, y motivaciones intrínsecas, que son las que generan autodeterminación, autoeficacia en el paciente, y fomentar esas características es clave para conseguir un éxito que probablemente no conseguiremos en todos los pacientes, pero al menos sí un mayor porcentaje de éxitos en los pacientes.
Clar, ara, doctora, jo crec que igual toquem, anem al punt important, no? I és que... Clar, com s'aplica això en l'atenció primària, entenent el que deia vostè ara, que això requereix temps, és a dir, entenc que aquesta entrevista motivacional, no, aquesta manera, això requereix, doncs, no sé si hi ha deu haver algun tipus de pautes, alguna manera de unes converses que deuen tenir més o menys un guió, no? Deu haver...
Sí.
I aleshores, clar, això entenc que en 15 minuts no sé si és possible.
Bueno, 15 minuts els metges no tenim.
Doncs imagina.
Per pacient, encara no. No, a veure, sí que és veritat que primer està tot com estipulat, si n'hi ha guions, el que passa que al final vas improvisant una mica en el sentit de que no ho fas tot exactament protocolàriament, no? Però sí que hay dos coses, no, que tenemos que detectar. Uno es ver en qué fase está el paciente en el que nos encontramos. Hay un... está descrito, ¿no? Hay como un círculo de fases, ¿no? En el que está la etapa precontemplativa, la etapa contemplativa, la etapa de preparación, la etapa de acción y la etapa de mantenimiento, y luego etapa de recaída, por ejemplo, en el caso de tabaquismo, adicciones, etcétera. Hay que ver el paciente en qué etapa se encuentra, porque claro, hacer, por ejemplo, un abordaje de tabaquismo y entrar con una entrevista motivacional o un abordaje más intenso en un paciente que está en una etapa precontemplativa, en la que ni siquiera se está planteando una ambivalencia, que es el primer paso, ¿no?, a atacar, ahí no, nuestra posibilidad de éxito va a ser muy, muy, muy baja, ¿no? Lo primero que hay que hacer es plantearle ambivalencias al paciente. No insistir, ¿eh? Cuando el paciente está en la etapa ya de contemplación, en la que ya el paciente se está dando cuenta de que, bueno, estoy incómodo porque pienso lo contrario de lo que estoy haciendo, ¿vale? Uh-huh. Vale, si tú detectas esa ambivalencia en el que el paciente dices, mira, este ya se lo está empezando a plantear, ahí tú le haces, bueno, una especie de, bueno, pues sí, pues te vas dando cuenta de que esto no está bien, quieres que hablemos de ello, y pero no insistes, o sea, le tiendes la mano, pero no insistes en esa primera etapa. Hablamos ya de la contemplación, en la precontemplación ya, cuando el paciente ni se lo plantea, lo puedes intentar, ¿eh? Claro. Puedes hacer un consejo breve, pero es difícil tener éxito. Si en esa etapa de ambivalencia el paciente te capta, te coge la mano, bueno, pasaríamos a una segunda fase en la que le tienes que enfrentar a esas ambivalencias y ya trabajas las resistencias que ofrece el paciente, ¿vale? Y aquí tienes que potenciar sus capacidades, ¿vale? Es una etapa en la que, bueno, esto claro, esto es muy difícil en tan poco tiempo.
Clar, és que aquest és el gran dubte, no? En l'atenció primària tots sabem com aneu, en quins temps treballeu, i clar, això que ara expliques es veu molt interessant, segur que és molt efectiu, però la sensació des de fora, escoltant-te ara, és que requereix temps.
A lo mejor lo puedes hacer en varias visitas, que yo es lo que intento hacer, porque claro, a lo mejor vas haciendo, bueno, hoy tengo 10 minutos, la voy a alargar un poco, trabajo un poquito el tema resistencias y luego ya me la cito, quizá la semana siguiente y voy viendo cómo va la persona, ¿no? Entonces, una vez hemos hecho esa segunda etapa, que la describen como la etapa de la autodeterminación, ¿no? Pasaríamos a una tercera etapa, que es ya que el sujeto ya considere que va a ser capaç de aconseguir-lo, no? I és la etapa...
Doctora, i aproximadament quantes visites o quant de temps passa des de que un pacient està en aquesta etapa precontemplativa, no?, que comentaves ara, abans fins i tot d'entrar en aquest moment d'ambivalències, fins que arriba ara en aquesta etapa que comentaves ara, en què diu que es veu capaç per fer el pas i, en el cas del tabaquisme, doncs deixar el tabac o en altres dolències, no?, fer el pas. Quant de temps pot passar aproximadament?
És que depende muchísimo de cada paciente, pero claro, esto es un proceso muy largo, en general es muy largo. Si la gente que ya viene en etapa ya casi, no te digo de acción, pero que ya lo tiene claro, que esto lleva menos tiempo, lo que pasa que luego tenemos la etapa de mantenimiento, que claro, que ahí es muy importante en esa etapa de mantenimiento esa motivación intrínseca, esa autodeterminación, mucho más que esa medicina directiva que hablábamos, porque si el paciente tiene una gran motivación intrínseca y tiene esa percepción de autoeficacia, de autodeterminación, será más capaz de mantener esa fase de mantenimiento, ¿vale? Uh-huh. Y de no recaer, de no pasar a la fase de recaída. Si tú tienes una persona que está motivada extrínsecamente, tiene más riesgo de recaída. En cambio, una persona motivada intrínsecamente tiene más posibilidades de mantenerse en hábitos saludables. Ahora estábamos hablando del tabaco porque es que es un ejemplo muy, muy, muy típico de, sí. Y además de entrevista, está muy, muy tipificado en la entrevista motivacional. Y, uh-huh. y la conozco además más porque yo he llevado la consulta de tabaquismo, entonces lo tengo muchísimo más trillado en este sentido.
I doctora, parlaves de les recaigudes, entenc que s'ha d'entendre la recaiguda com part del procés, és a dir...
Sí, claro, es una parte del proceso, es como una especie de círculo y lo tienes que tener contemplado ya, o sea, esta idea naïf de ahora ya lo he dejado y ya está todo solucionado, no, o sea, tú ya tienes que tener mentalmente asumido que te puede volver y de hecho es que, bueno, pasa frecuentemente, pero bueno, es un paso más del conocimiento de sí mismo del paciente y analizas con él qué es lo que le ha generado esa recaída, ¿no?, para crecer, ¿no?, y bueno, evitarlo en un futuro.
I com encaixa tot això amb aquest ritme de vida en el que normalment volem les coses per ahir? És a dir, que ja. No? Normalment passa, pues no? Dius, vull, necessito perdre pes o vull deixar el tabac i ens pensem que en una setmana ho tindrem resolt, no? I resulta que justament el que estem plantejant és que això és un procés, és una cursa de fons, no? És un procés llarg on probablement fins i tot hi haurà recaigudes, per tant farem passos enrere i haurem de tornar a fer passos endavant. Clar, com encaixa això amb aquest ritme vital que portem tots i que d'alguna manera... el portem a dins, no? És a dir, és molt difícil compaginar aquestes dues coses, aquests dos ritmes.
Clar, aquest és el problema, no? Que el ritme de vida igual no és l'adequat. És que igual no estem vivint de la forma adequada. Perquè sobretot, jo digo que este tecnocapitalismo que se nos echa encima... creo que es deletéreo para el ser humano. la pandemia nos ha obligado, es verdad, nos ha ayudado la tecnología mucho en la pandemia, pero creo que no es el camino. Y se me echará mucha gente encima, pero, pero yo soy partidaria del contacto humano. Creo que las cosas se han de hacer despacio, aunque la vida actual parece que nos exija que hay que producir y que hay que hacerlo todo para ayer. Bueno, yo creo, yo soy de otra opinión, creo que hay que hacer las cosas con más calma y el que quiera generar un cambio que perdure, creo que tiene que pensar que le va a costar un tiempo. Sí,
queda clar. I entenc també pel que comenta, doctora, que moltes de les dolències i de les atencions que es fan aquí a l'atenció primària, en el cas de Sitges, en el CAP de Sitges, necessiten de generar de canvis, no? És a dir, de canvis en els hàbits de vida, no? Van molt relacionades amb això. És a dir, clar, una cosa és quan un va al CAP o al metge perquè té un mal, no? Té una infecció puntual o té un dolor puntual en un moment determinat, però hi ha altres tipus de dolències que entenc que són comuns, habituals, freqüents en l'atenció primària, que van molt lligades als hàbits de vida, no? I a una necessitat de canvi.
Sí, 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 clar. O sigui, la major part de les patologies cròniques que veiem en atenció primària, amb canvis en l'estil de vida, es podrien millorar moltíssim, clar. Però generar canvis és un procés molt difícil i molt llarg, però es pot fer. El que passa que, clar, es necessitarien recursos, seria ideal reforçar la salut mental en atenció primària perquè és que és clau.
O sigui, clar, és que de fet tot el que està comentant ara, tot això de l'entrevista motivacional, va molt relacionat amb la salut mental. Clar, i no sé si tots els professionals tenen la capacitat i estan formats com per dur-la a terme.
No és que no tinguin la capacitat, el problema és que, clar, un abordatge professional a nivell psicològic s'hauria de fer per professionals de la salut mental. Jo no dic que no siguem capaços de fer un abordatge inicial en atenció primària, que sí, home, a alguns ens agrada més, no?, tot aquest tema, no?, perquè a cadascú, com ja hauràs vist aquí al CAP, tira per un...
Per una banda, per una altra, està bé, i així...
Clar, però és lògic i és molt... bueno, i enriqueix molt, no?, el CAP. Però, clar, al final, el que jo m'estic adonant és que, ostres, es necessiten professionals de salut mental que o ens ajuden i es reforcin i ens formen, no?, i ens donen informació, però formació potent, clar, o que estiguin aquí, però que estiguin aquí, ja sé que això és una utopia perquè serà impossible, no?, de fer un... però seria ideal que estiguessin aquí molt més temps amb nosaltres i per exemple, un abordatge d'una obesitat, és que jo crec que el primer, bueno, jo crec, si estic segura, el primer pas hauria de ser abordatge psicosocial. Vale? I després, o sea, a mi no m'importa que perdi pes.
Compte, ja el que diu ara la doctora, és interessant això, eh?
Jo,
o sigui,
jo no,
el primer esglaó, el primer escalafó per abordar una obesitat, el primer pas, diríem, no és perdre pes.
No.
Clar, és que primer... això ja d'entrada ens trenca totes les idees prèvies,
El primer pas, i això ho diu la guia europea, una guia europea recent que ha sortit de l'abordatge de l'obesitat, el primer pas és no estigmatitzar. ¿Vale? Primer paso es no estigmatizar a los pacientes con obesidad porque, por desgracia, bueno...
És a dir, no estigmatitzar, entenc que vol dir, d'entrada, no pensar que si un està obès és perquè menja molt, o perquè menja molt malament, o perquè no es mou, no?
Exacte, no, perquè clar, aquesta tendència és, bueno, pues mira, ponte a hacer ejercicio y haces dieta. Ostras, si fuera tan fácil ya habríamos solucionado la obesidad, ¿no? Pues no, clar. Entonces, el primer, el esglaó terapèutic, és abordatge psicosocial. No estigmatitzar i abordatge psicosocial, perquè, clar, perquè, i fer una història de la evolució de l'obesitat en aquesta persona, una història també psicosocial, perquè has d'entendre perquè aquesta persona ha arribat, no?, al desenvolupament d'aquesta malaltia. Clar, no és perquè coma mucho i se mueva poco, ¿vale? Sí que hem de motivar probablement uns canvis, però aquests canvis hauran de ser psicològics, no de pes, perquè si tu no fas un canvi interior en aquesta, no generes un, bueno, si no ho genera ell, un canvi interior, ell o ella, perdó, un canvi interior, si no fa introspecció, si no analitza què és el que li està passant, clar, tu per mucho que li donis una dieta i li digues, mira, dieta de 1.500 calories, bueno, eso es como, casi como no hacer nada, no, perquè no funcionarà.
I potser fins i tot genera més frustració, no? Perquè sí, hi ha un fracàs rere l'altre, no?
Clar, i això no empitjorarà perquè aquesta persona, clar, encara es sentirà pitjor amb si mateixa i no ens portarà a cap canvi d'hàbits. És que a mi no m'agrada la paraula dieta. O sea, jo al pacient li dic, no, jo no li vull dar una dieta. Tenemos que...
Però encara venim així, eh? Els pacients encara entren a la consulta si consideren que han de perdre pes o el metge els ulls i ha dit que estan en sobrepès i, per tant, han de perdre pes. Entenc que entren a la consulta demanant una dieta, no? I pensant-se que amb una dieta se soluciona el tema. No, és a dir, no sé fins a quin punt els pacients que tenen dolències d'aquesta tipologia, que són multifactorials, ja això s'ha dit moltes vegades, no?
Sí.
Són prou conscients de que això amb una dieta no se soluciona, sinó que han d'abordar en altres històries, no? I han de profunditzar una mica més en els hàbits de vida, etc.
Sí, bueno, però el primer de tot, a part de, no és els hàbits de vida, que sí, que s'haurà de valorar i tractar això. El primer és, com he dit abans, el tema de l'autoconsciència i autorregulació. Perquè si no tens autorregulació, claro, com vas a assumir unes conductes saludables? Serà el contrari. Amb poca autorregulació, tu el que fas és assumir conductes poc saludables. Llavors, si no treballes des d'una perspectiva psicosocial el tema autoconsciència, introspecció, autorregulació, claro, tienes que empoderar al paciente. Pero claro. Es que estos pacientes muchas veces vienen que psicológicamente lo que necesitan, ostras, es un empujón para poder empezar un proceso de cambio de hábitos, porque están psicológicamente muy mal. Entonces, si tú no abordas eso, y además es que yo estoy convencidísima, o sea, no, mi objetivo, a mí me dicen, ¿qué es lo primero que harías con ese paciente? Abordaje psicosocial, y lo de perder peso ja vindrà.
I es veurà, no? I de fet vindrà, clar. Entenc que fàcil, no? I d'alguna manera més o menys conduït, no? Després d'aquest abordatge psicosocial que ara comentaves, que entenc que passa per el que comentaven d'entrar en salut mental i, per tant, que és que estàvem... Una mica la pandèmia ens ha posat també sobre la taula i hem vist les necessitats, no?, de salut mental que té aquesta societat, no?, i lo mancats que anem d'atenció en salut mental, i això ara s'ha posat sobre la taula, però clar, molts fins i tot pensaven que eren només doncs, persones que patien depressions o que tenien temes d'ansietats, però és que ara estem veient que ja no és només per temes d'ansietats o temes realment que només pensem que és psicològic, sinó per moltes altres dolències que ni tan sols algú es podia pensar que tenen a veure també amb salut mental.
Sí, clar, és que clar, és la salut mental jo crec que és la base per cap a una vida saludable. O sigui, ja sé que és que, claro, sempre nos centramos en la salut física, no? Quizá porque para nosotros también es mucho más fácil objetivar parámetros y medir parámetros. Y en la salud mental, como que entramos ya en subjetividad y ambigüedad, aquí a los médicos esto no nos gusta. ¿Vale? Y mira que me estoy incluyendo, porque entras en un terreno pantanoso y desconocido y mucho más difícil de controlar, pero no por ello menos importante. Claro, y aquí yo creo que estamos cojeando todos y me vuelvo a incluir. Y bueno, creo que habría que cambiar la perspectiva. Sí, cambiar la perspectiva en atención primaria sería maravilloso poder contar con refuerzo de salud mental, formación potente en salud mental, sí, porque nos ayudaría a mejorar el abordatge de numeroses patologies. Sí.
Sí, i de patologies que són freqüents, que comentaves, que són molt freqüents en l'atenció primària i que a més a més tenen altres malalties vinculades, no? És a dir, una persona que pateix obesitat, normalment no, claro, és només l'obesitat, no? És tot el que comporta l'obesitat, no?
Claro, las comorbilidades, es como la diabetes, que claro, que te aumenta muchísimo el riesgo cardiovascular, y muchas patologías que en sí, claro, suponen una comorbilidad importante y que luego, claro, ¿cuál es el problema de esto? Que tus resultados, si los ves, los verás a largo plazo. Entonces, esto, claro, se supondría una inversión de recursos para no ver resultados a corto plazo y entonces esto, bueno, es difícil de
quan hi ha bueno, algú demana números, no? La cosa és més difícil.
Claro, como si es lo que habías dicho antes, ¿no? Números, productividad y ritmo frenético y aquí esto no encaja muy bien. Entonces, bueno,
s'ha de trobar l'equilibri. En qualsevol cas, que sàpiguen que el CAP de Sitges s'aborda i es tracten també els pacients a través d'aquesta entrevista motivacional o en qualsevol cas, a través d'alguna manera també entrant en el món de la salut mental, que hi ha moltes dolències que es tracten en això. I jo li volia preguntar a la doctora com encaixa també això i justament que comentava abans de la necessitat o de... Que a vostè li agradaria o li agrada el contacte, no? I demana certa presencialitat, com encaixa això amb aquest món telemàtic de consulta telemàtica, que també ha aparegut molt fortament en la pandèmia, sí, que sí. S'està mantenint, que és veritat que en molts casos és, entenc, molt eficaç, però sí. Que també, no sé si per aquest tipus de tractaments es poden fer a través d'una pantalla.
No, a veure, jo no estic demonitzant la tecnologia.
Queda clar.
No, ha sigut super, super, ha sigut super important i crucial en la pandèmia. Vale, però això va ser una cosa puntual. Fins i tot, jo crec que jo hauria fet més presencialitat, jo, personalment, però això és una cosa personal. Per coses com informes, burocràcia, renovació de plans de medicació, receptes, per motius puntuals jo crec que pot ser molt útil, d'acord? Ara bé, jo crec que és insubstituïble a una entrevista cara a cara, ¿vale? Con el paciente, porque cambia totalmente solo el mirarle a los ojos cómo entra ese paciente, cómo se sienta, todo esto en una teleconsulta no lo vas a poder valorar. El paciente te puede hacer bueno, una consulta inicial, pero yo creo que es insustituible y bueno, espero que no se sustituya en un futuro la presencialidad.
És a dir, aquest abordatge psicosocial, no? Del que ara d'alguna manera reclamàvem, és difícil a través d'una pantalla, requereix el cara a cara.
Yo creo que es imposible y que es deleterio. Creo que el paciente tiene que estar cara a cara. Espero que también pronto se puedan quitar el tema mascarillas, porque esto tampoco ayuda a nada. Lo espero, ¿eh? No digo que se haya que hacer ahora mismo. Espero que se pueda hacer.
Porque... Ho esperem tots, doctora. I de fet, ja surten titulars que està a la taula de debat, ¿eh? Per tant, esperem que no tardi.
No, vull dir que ostres, lo que mueve al final al ser humano y lo que ha sido crucial en su adaptación han sido las emociones. O sea, sí, es así. O sea, las emociones que ahora parece que se demonizan y que cuanto más productivo eres y menos te emocionas y mejor, pues no. Yo soy justo de la opinión contraria. Pero claro, esto es una opinión personal, ¿eh? Las emociones son las que han hecho adaptarse al ser humano a lo largo de toda la evolución. Entonces, bueno, por algo están ahí, ¿no? Si las hemos mantenido todos estos años de evolución, si la naturaleza las ha mantenido, será por algo. Y claro, transmitir emociones a través de la tecnología, ostras...
Es muy difícil.
Yo diría que es imposible, ¿vale? Es imposible transmitir las mismas emociones con una persona que, aunque no le puedas abrazar al paciente, pero mira, al cogerle del brazo y decirle, venga, ánimo, el tenerlo cerca... Eso serà sempre insubstituïble a través de la tecnologia.
Però jo estic convençuda que ara molts dels oients que estaran escoltant estaran dient, per favor, sort, menys mal que hi ha una doctora que diu això, perquè és veritat que és una de les reivindicacions de molts pacients, no? Que enyoren aquesta presencialitat. I perquè és veritat que en l'atenció primària i en els CAPs, també és veritat que hi havia dinàmiques que està bé que s'hagin anat canviant, i d'alguna manera aquesta atenció psicosocial ja es feia perquè és veritat que tenim la imatge moltes vegades de la gent gran o gent gran que tenia com una rutina de visites al CAP, no? Al seu doctor, a la seva doctora, I jo no sé si això també era una mica una tensió emocional d'aquell pacient que necessitava, no? Que requeria i sentia que requeria.
A ver, piense que, claro, yo ahora no quiero promocionar, no vaya a ser que me tiren de las orejas. Una atención en lo que es el 100% presencial y demonizar y dejar atrás todo lo que es...
No, queda clar que...
Teleconsulta,
Que la teleconsulta és molt eficaç en molts aspectes.
Sí, sí.
És molt eficaç.
Esto, sin duda alguna. Pero es verdad que, claro, dices, es que son hiperfrecuentadores. Bueno, es que muchos están solos. Pobrecitos, hay mucha gente que está sola. Y te dirán, esa no es tu función. Bueno... Claro, yo en eso discrepo. Yo creo que el médico de familia también tiene esa función. También, no digo que haya que hacer consultas indiscriminadas, pero claro, ya nos podemos preparar para lo que va a venir, porque la gente lleva 2 años sin venir al médico de forma normal. Entonces, claro, ahora coger y pretender que no vengan, entre comillas, pues lo veo hasta mal, porque es que además es que hay que empezar a ver a la gente con normalidad y presencialmente y, ostras... Y ayudarles porque lo han pasado muy mal. Lleva la gente 2 años que lo ha pasado muy mal. Tienen que volver a venir, tenemos que volver a ver a los pacientes de forma presencial y prepararnos porque en atención primaria nos va a venir un tsunami de patología que no hemos visto en estos 2 años y de gente que a nivel de salud mental pues va a estar muy tocada y habrá que ayudarles porque, bueno...
I potser la diferència és que ara li posarem nom, perquè aquesta és el que dèiem, aquesta tensió emocional, molts pacients ja la tenien abans de que diguéssim que teníem necessitats de salut mental, però ja hi havia molts pacients que anaven al metge amb una freqüència o amb una rutina més o menys puntual, no? I era el que hi havia moltes vegades una necessitat emocional i els metges de família, els que visiteu amb aquests pacients són els que més ho podeu comprovar, no? De que quantes vegades potser venia un pacient o una pacient amb alguna dolència potser crònica no greu, però el que igual el que necessitava era que algú l'escoltés, no? Poder dir em passa això i sortia de la consulta realment sense cap recepta ni res, simplement el que necessitaven eren 10 minutets d'escolta.
Claro, es que piensa también que, claro, dirás, bueno, si necesita atención psicológica, potser hauria de visitar o ser visitat per un psicòleg, però clar, ara nos vamos a encontrar con el problema de los recursos económicos, porque claro, y no tienen la culpa, nuestras compañeras de salud mental, pero claro, hay una lista de espera brutal, entonces... Lo que no puede ser, claro, es que se cierren puertas de acceso, o bien sea por lista de espera o porque no hay profesionales, y claro, el único recurso, entre comillas, de fácil acceso que le queda al paciente pobre es el médico de familia. Claro, entonces sí, claro, yo eso lo asumo como algo normal, pero repito que yo estoy hablando a nivel personal, y asumo que si puedo aliviar con 10 minutos de consulta a un paciente... pues creo que lo debo hacer. Pero claro, esto, repito, es a nivel personal y no puedo generalizarlo al resto de profesionales porque yo soy una persona que le gusta mucho este tema de salud mental y entonces, claro, me vuelco.
Però més enllà de que li agradi a la doctora, és veritat que és una necessitat que s'ha evidenciat ara
sí,
i que la pandèmia l'ha evidenciat.
Sí. Correcto. Aparte, que yo creo que es una necesidad, entonces... Bueno, pues reforcemos la salud mental, quizá crear una red de salud mental potente a nivel de atención primaria sería una cosa positiva, ¿no? A buscar profesionales, ofrecerles un contrato decente y unas condiciones laborales aceptables y yo creo que seguramente quizás se podría encontrar personal para reforzar.
Home, la carrera de psicologia acostuma a ser una de les més demandades, per tant entenc que gent formada cada any en surt de les universitats.
Claro, yo no, esto no lo sé, esto es una idea, ¿no? De decir, reforcemos, pero sí que creo que se debería reforzar la atención primaria, sí, la salud mental en atención primaria se debería reforzar. Uh-huh. Sería...
Li volia preguntar, doctora, que a més ha comentat abans que va estar encarregada vostè de la consulta del tabaquisme, no?
Bueno, no estoy yo encargada, la llevamos, hay varios profesionales que estamos como más formados e interesados y que vamos haciendo.
I li pregunto perquè, clar, és una dels grans mals d'aquesta societat, no? I jo no sé si, i com que d'alguna manera sou els que rebeu els pacients, no?, a les persones que entenc volen deixar el tabac, no sé si heu vist canvis també o tendències canviants en els últims anys, és a dir, allò que sempre surten les llistes, no? Les dones fumen més ara que abans, fumen més dones que homes, l'edat ha pujat o ha baixat, no sé si també hi ha un perfil habituals, i amb quina edat, per exemple, normalment es planteja un deixar de fumar, en el cas que fumi, opi.
Pues, a ver, normalment és gent de mediana edat, normalment.
Jo, mitjana edat, què és?
Bueno, diguem-ne entre 40 i 60, és la major part de la gent que jo crec que es planteja
deixar de fumar.
Deixar de fumar. La gent jove, clar, quizá no percibe el riesgo a largo plazo. Porque claro, como no se ve, claro, como esto no se ve y las consecuencias se suelen ver más a largo plazo, claro, la gente joven quizá no se lo plantea en el momento, porque además cuando eres joven, pues como que no sientes que te pueda pasar nada y tú crees que no, que pues tienes menos, bueno, y es verdad, tienes menos probabilidades de que te pasen cosas malas a nivel de salud.
Y para aquellos que es pensin que un pot deixar el tabac sol, és a dir, un pot agafar avui i dir, jo demà deixo de fumar, és possible això?
Sí, sí, clar. Bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Son los menos, ¿eh? Estos son casos excepcionales. O sea, esto es una excepción, pero los hay. Como en todo en la vida hay excepciones, pero la gente sin ningún tipo de ayuda y que tenga éxito, eso yo lo he visto, ¿eh? Con pacientes que me han venido, ¿sabe que ya no fumo desde hace un año? Bueno, pues sí, sí que existe.
Què és això? Una força mental increïble,
no? Sí, el mateix.
És l'automotivació, no?
S'ha automotivat intrínsecament i ha generat un canvi. Lo ha fet. Això no dic que el pacient necessiti per força al metge o a la infermera per generar un canvi. No, no, n'hi ha gent que té la potencialitat de fer el canvi per el mateix, eh? Sí, 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 clar, això...
I en però en qualsevol cas, deia, són excepcions, són casos contats, és a dir, la majoria de gent necessitem que ens ajudin.
Sí, normalment sí. La majoria de la gent sí necessita una ajuda en l'abordatge del tabaquisme, sí.
I quant de temps acostuma a passar? O com és el procés? Com s'allarga el procés? I no sé si un deixa mai de ser fumador.
Bueno, no, esto es, al igual que en el alcoholisme, no? Uh-huh. Tu seràs un exfumador per a tota la vida. Clar, i de fet, per això s'insisteix, no, en no vuelvas a provar el cigarro perquè la mayor parte de recaídas, ¿no?, pasan cuando en un ambiente propicio, sea una celebración, etcétera, o alguien dice, pues fúmate uno que por uno no te va a pasar nada, claro. Y esto es comparable a lo que pasa con el alcoholismo un poco, ¿no? No puedes volver a tomarte una copa, no puedes volver a fumar un cigarro. Uh-huh. Entonces, bueno, el proceso normalmente, claro, un proceso de abordaje de... Bueno, de deshabituación, perdón. Una cosa es el abordaje y otra cosa es la deshabituación. Normalmente, si añadimos un tratamiento farmacológico, que ahora disponemos solo de dos opciones, ¿no?, que es el bupropión y la terapia sustitutiva con nicotina, normalmente ese abordaje farmacológico son unos 3 meses, que tú vas haciendo un decalaje en el caso, ¿no?, de los... A mí me gusta más la terapia sustitutiva de nicotina, porque la tercera opción se retiró el fármaco, no, supongo que lo sabrá hace poco,
sí.
y entonces no lo utilizamos más. Y claro, es un proceso que, repito, lleva meses, entonces claro, todo lo que es el proceso de abordaje, más lo que es el proceso de deshabituación, más fase de mantenimiento, claro, aquí estamos hablando de mínimo un año, con el paciente siguiendo, manteniendo, más luego, claro, esa fase de mantenimiento la tendrá que mantener el paciente, ¿no? Nosotros al principio sí que las visitas son más frecuentes, luego ya se van distanciando y ya el paciente tendrá que ser el que mantenga ese cambio por él mismo.
I un any en el que des del CAP t'acompanyen, que és important això que hi ha, que no sé si potser hi ha gent que no sap que des del CAP, des de l'atenció primària, fan acompanyament a totes aquestes situacions, és a dir, aquest claro. Acompanyament psicosocial, d'alguna manera, que potser hi ha gent que diu, jo és que voldria deixar-ho i no sé ben bé com fer-ho, o ho he intentat però no hi ha manera, ho deixo 2 mesos i acabo tornant, i això també entenc que genera o pot generar certa frustració, no?, sensació de fracàs permanent, doncs que sàpiguen que al CAP aquesta atenció psicosocial està per aquests casos i per altres, com ara comentaves, però que es fa, que existeix.
Sí, sí, sí. A ver, quizá el primer paso, si se inicia un tratamiento farmacológico, interviene más el médico, pero aquí la enfermería tiene un papel muy importante. Y en la entrevista motivacional, en el abordaje de muchas patologías, no solo los médicos. Yo cuando hablo de formación al personal de atención primaria, incluyo a enfermería porque son un potencial brutal en la atención primaria. Hay que contar con ellas porque, llevan un gran peso y podrían ser, la punta de lanza de este abordaje psicosocial. Uh-huh. No solo el médico, Yo ahora estoy hablando quizá en primera persona porque estoy desarrollando el tema, pero esto había que incluir a todo el personal sanitario.
Queda clar, tot el personal sanitari que treballa en l'atenció primària, que d'alguna manera des d'aquí doncs es demana, reclama que hi hagi més formació en tot el que té a veure amb la salut mental, per tal que pugui haver una major aplicació, i si això ve reforçat amb una xarxa, entenc, de professionals, ja seria...
Perfecte.
És la carta als Reis, ara estem fent la carta als Reis, no? Això seria meravellós. Entenc que... No, en tot cas, com que el tema està damunt de la taula, entenc que sí que hi haurà canvis, s'han anunciat alguns certs canvis, però que això no vindrà ja. Aleshores, sabent que això és una carta als Reis, un cert utòpic, o d'alguna manera una mica utòpica, o si més no, no real a curt termini, com els professionals us plantegeu el que ve, saps? Amb les eines que teniu i amb aquesta idea clara, no? De que... en el teu cas, no? De que t'agradaria més presencialitat i que l'abordatge psicosocial és molt important, com et planteges el que ve? Que ja intueixes que no serà poca cosa.
Bueno, la presencialitat ja estem fent.
Sí.
Pràcticament la gent pot prendre visita per internet ja, jo diria, amb normalitat. Jo crec que tinc disponibilitat quasi al dia d'agenda de visites presencials. Ara en el que vaig endarrerida és en el tema... tecnològic, cosa que me das...
que no t'importa tant, no t'importa tant.
Cosa que no... que claro, que a mi...
Pues, no ho diguis, no ho diguis.
No sufro, ¿no? Por el tema... No, yo sufría antes, cuando no veía a los pacientes. Yo ahora no sufro por las consultas tecnológicas, las e-consultas. Repito, son súper útiles. Pero si tengo que dedicar mi tiempo a algo, prefiero dedicarlo al paciente en mi consulta y de forma presencial. Es así, esto soy yo, ¿eh?
Sí, y ahora hablo sí. Título personal. És la doctora Ana Gaspar, és la seva idea, però el que li preguntava, i com et planteges o com afrontes el que vindrà ara? Perquè dius, vindran probablement... un munt de patologies, moltes d'elles relacionades amb la salut mental, que aterraran el cap a l'atenció primària, entre altres perquè no està coberta, la Seguretat Social no cobreix la salut mental. Com s'afronta això?
Bueno, no la cobreix... Sí que n'hi ha atenció. Tenim aquí una psicòloga, una psiquiatra, sí que hi ha atenció. El que passa és que els temps d'atenció... Y repito, no es culpa de los profesionales de la salud mental.
No, per descomptat.
No se vaya a interpretar. No, es que es imposible hacer un abordaje psicológico de los pacientes con las visitas tan distanciadas en el tiempo y estas listas de espera que son descomunales. Entonces, esto no es culpa de los profesionales, repito, sino
del sistema com està organitzat.
Sí, sistema, que, sí.
Queda clar.
Exacto. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Bueno, pues poco a poco, ¿no? En el día a día. Día a día, es que no hay otra solución. Día a día, vamos a ir viendo lo que venga día a día y hasta, bueno, y lo que se puede ir haciendo, porque claro, a todo no se puede llegar. Yo cuando entro a la consulta digo, bueno, pues lo que voy viendo, haré lo que pueda y voy viviendo el día a día, que es un poco lo que la pandemia más me ha enseñado.
¿Y a la consulta esteu notant efectes de la pandèmia? En aquest aspecte?
Bueno, sí, en el sentido de que, bueno, yo estoy detectando mucha patología de gente que no ha venido en 2 años, que de repente le dices, voy a ponerle la atención, y de repente encuentras que tiene, claro, una arritmia, porque le detecta, esta persona a saber cuánto tiempo llevaba con esta arritmia, porque no han venido, muchos por miedo no han venido, ¿eh? Entonces, estos efectos de quizá retraso en diagnósticos de patología oncológica, gente que no quería venir o no ha querido venir porque tenía miedo, claro, esto sí que se ve. Pero bueno,
día a día, com diu la doctora, dia a dia, que això també ens ho ha ensenyat la pandèmia, eh? Dia a dia, pas a pas, poc a poc, sense fer moltes expectatives de futur.
Exacte.
I confiant en que aquesta presencialitat torni al 100%, que pugui ser, no només pels pacients, sinó també pels professionals com la doctora Anna Gaspar, que ella la prefereix, i confiant també o desitjant que aquesta xarxa d'atenció a la salut mental, doncs algun dia, més aviat que tard, pugui arribar a ser i, per tant, doncs, s'abordi tots aquests temes. Doctora, moltes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer.
Adéu, gràcies.
Adéu-siau. Igualment.